En Acció, un programa de Ràdio Olot amb la col·laboració del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Estem en Acció, a Ràdio Olot, un cop al mes, ja saben que en col·laboració amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa parlem de diferents temes que ens afecten a nosaltres, a la gent que vivim aquí d'alguna manera o altra, i amb les tasques que fa el Consorci d'Acció Social. Per això ens acompanyen tres persones avui a l'estudi 3 de Ràdio Olot. Per una banda, del Consorci ens acompanya la Tina Ruiz. Com estàs, Tina? Bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Que ets tècnica del Consorci d'Acció Social i avui volem parlar amb tu de diferents temes relacionats amb aquesta, ens vas venir a explicar, un sembla que era el mes de maig, que teníem aquí per parlar de drets civils, que començàvem a explicar a la gent que era això, que aniria veient, i ara podem fer el balanç de la primera actuació. Per a banda de tu, també ens acompanya l'Eduard Bec, director del Museu dels Sants d'Olot. Com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Que també, dels elements claus d'aquest itinari d'aquest any, era una exposició que s'ha acabat ja aquest any, que era l'Identitats Impossibles, que s'ha acabat aquest mes, i veurem com ha anat. I també ens acompanya en Sarabans Solanella, que ets professor de l'Escola del Cor de Maria. Com estàs? Bon dia,
Sarabans. Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar tots tres aquí amb nosaltres. Anirem parlant de tot el que s'ha pogut anar fent, de com ha anat evolucionant tot plegat i de quin és la... cap on anem, no? D'on som, d'on venim i cap on anem, començant amb aquesta primera idea de, que ja vam explicar en el seu moment en detall, Tina. Ara, un cop ja tot ho passat, quin és l'anàlisi que se'n fa de, en global i en concret també, no? D'aquesta feina de formigueta segurament que heu d'anar fent.
Doncs la valoració en general és molt positiva. Explicàvem el maig que des d'aquesta última legislatura en la regidoria de benestar social s'incorpora també el que són els drets civils, i entenem els drets civils com l'atendre la diversitat, que és un fet intrínsec a la nostra societat. Aquest any ens hem centrat en una diversitat concreta, que és la diversitat sexual i de gènere, i doncs, des del mes de març que hem estat fent diferents activitats sobretot centrades en aquest itinerari que ha sigut el d'Identitats Impossibles, i la valoració és molt positiva.
Contents del tot?
Molt, 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 molt.
Clar, perquè partíem de zero, és a dir, ara això ja anirà fent caldo de cultiu, anirem veient diferents drets que s'hauran d'anar respectant. Ara no sabien què passaria, no? Era un salt al buit, en certa manera, no?
Exactament. Jo crec que totes les persones que hi hem estat col·laborant i que hem creat aquesta proposta estem molt contentes. Ens hem centrat en aquesta diversitat. Volem que cada any es treballi una diversitat diferent, però les que comencem a treballar es quedin. És a dir, que l'any que ve seguirem amb diversitat sexual i de gènere, però ens centrarem en una altra, que després ho podem apuntar més amb l'Eduard, que serà la diversitat de creences.
Tot plegat s'han anat fent diferents activitats, ara anirem explicant quines són les que s'han anat fent, però abans hi va haver una jornada que es va fer a la sala al Turín on es va parlar de drets, era el títol que tenia, un posicionament, és clar. Ja sabem que a vegades una cosa és fer una activitat de carrer que la gent se la pot trobar, però una cosa és quan a la gent li demanes una mica més, no? D'anar a un lloc on es parlaran de temes relativament densos, no? Com si pot agafar i fer-ho senzill, però no senzill moltes vegades, això, no? Vull dir que, què tal la rebuda d'aquest tema en concret? Perquè, esclar, és anar a parlar de drets, no? I tots sabem que tenim drets, però discutir-los no sé si estem disposats.
Sí, jo crec que la gent no es va quedar indiferent. Va haver-hi moltes respostes a nivell de reflexió. Va ser interessant perquè enteníem que era una jornada que obria aquesta mirada i aquesta aposta de ciutat de treballar per la diversitat i entendre-ho des del marc del dret. Vam fer una taula coral on hi havia persones que visibilitzaven i representaven aquestes diversitats i també les seves complexitats. La diversitat cultural, la diversitat de funcional, la diversitat sexual i de gènere, i també veure de quina manera aquestes s'entrellacen, no? Aquestes diferents categories s'entrellacen i generen situacions de privilegi o de discriminació. Va estar molt bé, jo crec que va ser una aposta interessant d'obrir, no? D'obrir mirades i de veure que realment això ens repercuteix a totes les persones i que és important tenir-ho en compte.
D'aquest itinerari, el més destacat segurament és aquesta exposició d'Identitats Impossibles, que Eduard deu ser la més transgressora que s'ha fet al Museu dels Sants de sempre, no? Perquè un cop l'expliques al detall, bueno, això passa en el periodisme, no? El titular és molt cridaner, però després quan ho vas arribant al fons s'entén tot, no? Però, esclar, una exposició d'identitats sexuals a Olot, ja això ja és titular, i en un Museu dels Sants ja és un altre triple salt mortal, segurament, no?
Sí, sí, sí. Realment va ser una aposta també per part del museu. Museològicament ens hem anat situant en aquesta posició de tractar les nostres col·leccions en vinculació amb temes socials. Per això anem donats de la mà amb el Consorci d'Acció Social, no?, per tractar aquests tipus de temes. I el primer dret civil que es tractava a la ciutat era el dret a la diversitat sexual i de gènere. I per tant, doncs, vàrem decidir de tractar-ho des d'un punt de vista de la iconografia. I llavors, doncs, la voluntat era que hi haguessin dos discursos, un discurs sociològic i un discurs iconogràfic, i per això vàrem contactar amb dos comissaris que es varen dedicar a desenvolupar els continguts en aquest sentit, no? Per un costat, en Gerard Collplanes, que és el director del Centre d'Estudis Interdisciplinars del Gènere de la Universitat de Vic, i per un altre costat, en Javi Palomo, que va ser qui es va encarregar de tots els temes vinculats amb la iconografia i això que comentaves tu, no? Potser aquesta part més transgressora de vincular la iconografia amb temes de diversitat sexual. I és, i ho hem vist en l'exposició, i que es pot parlar tranquil·lament i no hi ha absolutament cap problema, no?
És transgressora i no, perquè, diguem, el Javi Palomo no s'ha inventat res. No.
Exactament. L'única cosa que n'hem interpretat en cap moment, l'única cosa que hem fet és posar sobre la taula fets, històries, des del punt de vista de la iconografia, des del punt de vista de la geografia, de les vides dels sants i de les santes, i també des del punt de vista de l'antropologia, no? Vull dir, tractar una mica tots aquests temes vinculats amb un discurs sociològic.
Clar, un dia parlant de l'exposició amb la directora dels Museus d'Olot, amb la Montse Manyola, als informatius, i deia que hi havia hagut sectors puristes, ultres, que cadascú hi posi l'etiqueta que vulgui, eh? Però que, clar, sentint el titular que deia jo al principi, i posaven el crit al cel, mai millor dit, no? Però després venien i veien que no, és a dir, que no és negociable, en certa manera, no? Que si hi ha això, hi ha això, i no es pot fer veure que no hi és.
Exactament.
Com ha estat la rebuda en aquests sectors, no? Que potser no sé si són els que us feien més por al principi.
Sí, totalment. Evidentment, nosaltres, El que vàrem plantejar va ser, des de bon principi, que no volíem entrar en la provocació. En Javi Palomo, precisament, sempre ho explica i diu que el més senzill, el més fàcil de tot, hagués sigut provocar, anar a buscar la provocació, anar a buscar aquest titular del que parlaves, no? I que precisament el complicat era fer-ho amb peces, amb obres d'art, que no volguessin provocar, no? I nosaltres el que vàrem fer, el posicionament del museu sempre va ser fugir de la provocació i ser molt rigorosos amb el tema dels continguts. La rigorositat ha sigut constant en tot el projecte expositiu i també en tot l'itinerari, no? I aquesta rigorositat és una mica el que va fer que aquests sectors més crítics, en un principi, doncs haguessin de baixar el to quan veien realment com es tractaven els temes.
A banda de l'exposició com a element clau que fins al 20 de novembre hem pogut veure, hi han hagut diferents activitats que s'han fet a l'entorn. Què tal la rebuda que han tingut? Ara dèiem que en general aquest itinerari té bona valoració per part vostra. No sé, que aquestes activitats en concret, quines han funcionat, quines no han funcionat tant?
Mira, podríem fer dos tipus de valoracions, una valoració més quantitativa i una valoració més qualitativa, no? En la valoració quantitativa estem molt contents de la resposta de la gent, perquè hem vist que realment hi ha un interès i que aquest posicionament museològic que hem decidit tirar endavant, que és aquest que et comentava, de vincular temes socials amb les nostres col·leccions, doncs ha funcionat perfectament, la gent li ha agradat, la gent s'ha emocionat, era una exposició que emocionava, era una exposició que tocava, i això ens ho han deixat reflectit en el llibre de visites, per exemple. La gent ens agraeix moltíssim aquesta exposició, ens agraeix moltíssim els continguts, com estan tractats, i ens agraeix moltíssim també aquest descobriment de temes relacionats amb la iconografia, el tema de la delfopoiesis, no? Aquest ritual a partir del qual dues persones del mateix sexe es poden unir davant de Déu, el tema de la Santa Wilgefortis, que una santa barbuda que està crucificada, coses que no es coneixien a nivell popular, no? A nivell, la gent no les coneixíem, i que gràcies a aquesta exposició s'han donat a la llum. I llavors el tema de la resta d'activitats, com comentàvem, és un itinerari vol dir que és un tema que es tracta de forma transversal en tots els equipaments d'Olot Cultura, de l'Institut de Cultura de la ciutat, i també hem col·laborat amb, per exemple, el Cineclub d'Olot, perquè Olot va formar part del Festival Fire, que és el Festival de Cinema Gai Lèsbic de Barcelona, i Olot va ser una de les seus en les quals es varen estrenar dues pel·lícules. Llavors també hi ha hagut obres de teatre, com Limbo, La coronació de Barbarella, conferències amb la Lucía Echevarría i potser la cirereta del pastís va ser la taula rodona en la qual, com comentava la Tina abans, vàrem fer un enllaç amb un altre dels drets civils, que és el dret a la diversitat de creences, i en la qual vàrem convidar la Teresa Forcades, en Daniel Ahmed Said i en Daran Polaco per parlar sobre diversitat sexual des del punt de vista de les tres religions majoritàries a la ciutat d'Olot. Posicionaments que no són els oficials, diguem, d'aquestes confessions, d'acord? Però són uns discursos minoritzats que creiem que des d'aquest projecte havíem de visibilitzar.
I això, evidentment, també hi ha hagut una altra pota que representes tu, Servant, que té a veure amb la presència de les escoles. Els grups de WhatsApp han tret fum perquè anéssiu a fer activitats aquí. En què tant està la rebuda, no dels alumnes, que ara en parlarem, sinó també dels pares, no? Perquè ara dèiem del titular cridaner que et podria generar, no?, aquesta exposició. Però què tal ha estat la rebuda dels pares en aquest tema en concret, en el vostre centre, vaja?
Sí, bé, la rebuda ha estat molt positiva. D'entrada, perquè pensant sobre l'exposició és una exposició que va de planta cara, no?, amb l'exclusió, amb un fet concret d'exclusió. Està plantejada com un cara a cara, perquè tots són reflexes, tots són miralls, està plantejada de cares a que el nano doncs, es pugui reflexar en aquelles històries que presenta, i perquè al final, quan els nois i noies, quan les famílies, quan es va de cara, no?, quan s'explica les coses de manera natural, tal com ho fa l'exposició, en principi no hi ha problemes, hi ha posicionaments de tot tipus, des dels alumnes fins a... però no hi ha, és a dir, és la naturalitat i la clau una mica d'aquesta experiència. Per tant, ha estat molt, molt positiva, d'una exposició que és necessària. Mm. No només cal veure doncs, les estadístiques, els números, no?, quant a llibertat d'expressió en relació a la identitat sexual i de gènere, no?, no només a les aules, sinó a la societat en general, no?, que són uns números que fan fredor i que costa una miqueta d'entendre aquesta mena de rebuig que és visceral, que és de prejudicis, que no saps ben bé de què és, però que està present, que és absurd.
Mm. Com s'ha... És a dir, l'exposició entenc que era un pas, hi havia una prèvia d'anirem a veure aquí, una mica de donar eines per interpretar i després un debat, o, és a dir, no sé quin és el procés pedagògic, no?, que ha fet a l'entorn de l'exposició.
Sí, bé, la visita va estar molt ben plantejada, perquè primer hi havia una sessió a l'escola, prèvia a la visita a l'exposició, perquè després es pogués gaudir i es pogués visitar de manera plena. És una exposició que necessita, diguéssim, aclarir una sèrie de continguts, que potser sí, estan aquí, que més o menys tothom ha sentit, que tothom sap, però bueno, a l'hora de concretar és important doncs, no sé, doncs, parlar de sexualitat, parlar de gènere, parlar de corporalitat, parlar d'expressió, parlar de com se sent aquesta, d'expressar i de sentir aquesta sexualitat, i tot això es va explicar molt bé en una sessió prèvia, i després doncs, vam visitar doncs, els quatre cursos de l'etapa de secundària, de primer a quart. A més tenim la sort que estem molt a prop i per tant no ens costa gaire mobilitzar tota una etapa. I després doncs, bueno, vam poder visitar l'exposició, que és una exposició molt diversa a nivell d'elements o sigui, que obre moltes vies, que a mi el que m'interessa com a professor de plàstica és aquesta vinculació amb l'art, amb lo iconogràfic, amb lo simbòlic, no? I és una exposició en la que els nanos, bé, jo els vaig veure com molt, molt, molt receptius, i no és que sobti, perquè la gent que treballa amb nanos no ens sobta, no? Però quan les coses es mostren així, de cara, naturals, que no amagues res, que no enganyes, els nanos això t'ho tornen igual, no?, de la mateixa manera.
Mm. Clar, perquè algú podria pensar que en edat del pavo, jojo, jiji, jaja, no?, i que això seria, en fi, que gustaria, no?, que entressin en un d'aquests espais en una etapa de la vida molt concreta, no?, que tot el que té a veure amb sexualitat fa gràcia, i no ha estat així.
Bueno, hi ha respostes de tot tipus, vull dir, jiji, jaja, n'hi ha... hi ha posicions absolutament allò com madures o més madures del que un sembla de nens i nenes de 12 anys. O sigui, hi ha de tot, no és que... però l'important és que i l'educació suposo que té molta feina a fer, no? Encara que se n'ha fet molta i ara sembla que comencen a canviar una mica les coses, però no només la identitat de gènere, sinó és el tema de la identitat. Vull dir, els nanos, quan tractes temes d'identitat que estan bastant absents a les escoles, en els currículums, a les àrees, i que quasi no hi ha un espai per tractar en profunditat el tema de... Per això la importància de l'exposició, perquè obre una via que és difícil a vegades des de l'escola arribar, no? Amb aquest nivell. I són temes d'identitat, i els nanos quan treballen els temes d'identitat estan treballant sobre ells mateixos, sobre descobrir-se ells mateixos i sobre el mateix fet, el fet de créixer. I jo sempre que he tractat temes d'identitat, els nanos, vull dir, s'ho agafen, o sigui, és com natural a ells. O sigui, el que no és natural és negar-los, diguéssim, l'educació sobre la identitat. I, en concret, imagina't a l'etapa de l'adolescència, la identitat, doncs, sexual, és el seu, no?
Ja que és un tema que també té el rerefons religiós, deixem-ho fer de diable. Ara parlant d'escolars, deures. Quins deures creieu vosaltres d'aquesta primera experiència en molts temes? Dèiem que els itineraris, els drets civils, on exposicions, en fi, hi ha tots els elements. Des del punt de vista personal, no sé, quins deures us poseu a la llibreta de cara a si continueu col·laborant des dels vostres àmbits ja pendents? Tina, si vols començar tu, és a dir, a partir d'ara, què creus un cop fet aquesta experiència que s'ha de fer millor o que no s'ha fet bé i que cal replantejar?
Jo crec que cal seguir treballant en l'àmbit educatiu, cal seguir treballant amb l'alumnat, però també apropar-nos més al professorat, perquè són referents que estan a les aules quotidianament. També cal seguir-ho treballant amb les famílies, no? Això a nivell d'aquesta mirada més educativa. També cal tot un treball a nivell de l'administració, de com, no, persones que atenem i que estem al servei de la ciutadania, tenim aquesta sensibilitat i podem atendre, no? Perquè és la nostra responsabilitat des d'aquesta mirada àmplia, no? I no tan heteronormativa i no tan centrada. Per tant, formar-nos, però també a nivell més administratiu, per exemple, i això sortia en una de les formacions que es va fer sobre la llei 11-2014, que es va fer per personal laboral i per funcionariat, doncs també a nivell més centrat ens podem plantejar de revisar tot el que són instàncies, formularis, que d'alguna manera mostren una part de la realitat, però no la totalitat de la realitat social. O sigui que hi ha molts temes a treballar. I això, no? I centrar-nos en que mentre hi hagi sexisme seguirà havent-hi homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, vull dir que tota aquesta base, no? Que és aquesta construcció de la identitat i de les expressions de gènere que acaben generant totes aquestes desigualtats basant-se en aquestes diferències i que aquestes desigualtats generen discriminacions. Vull dir que a mi ens en queda per recórrer.
I des del Museu Eduard, de la llibreta de deures, què hi poseu?
Relacionat amb el projecte, de fet ho parlàvem abans d'entrar aquí a l'estudi, un dels temes que ens ha quedat pendent és el tractar, de la mateixa manera que hem tractat amb les escoles, tractar-ho però amb un altre, i també ho hem fet amb el tema famílies fins i tot, tractar-ho amb la gent gran, amb el sector, diguem, de la tercera edat, val? Per també, bueno, parlar d'igualtat de gènere i sexual en aquest sector. En vàrem estar parlant, quan vàrem estar fent la previsió d'activitats i tot plegat, però a nivell pressupostari, a nivell de recursos humans, no ens ha sigut possible. I a mi sí que em queda una mica aquesta espineta clavada de no haver treballat aquest tema amb aquest sector. I de cares a altres projectes, doncs ja estem treballant amb temes dels drets civils, amb el que treballarem l'any que ve, i que també hi haurà una exposició al Museu dels Sants, i que també elaborarem un altre itinerari des de l'Institut de Cultura, en col·laboració amb el Consorci, amb la col·laboració també amb l'Institut Municipal d'Educació, que tractarà els temes de diversitat de creences.
I Servant, no sé, parlat ja dels temes de cada alumne és diferent, hi havia aquestes particularitats que et deia jo, però vaja, la idea és seguir, la idea és anar intentant, ara parlàvem que hi haurà aquest de creences religioses, la idea és anar-hi sempre present?
Sí, sí, no, per descomptat, allà on hi hagi, diguéssim, un debat en relació a la diversitat i en relació especialment a col·lectius que per una raó o una altra doncs, són vulnerables o són motiu de discriminació, doncs l'escola hi ha de ser, per descomptat. No? I per tant, doncs, continuar treballant amb uns continguts que els hem de fer lloc a l'escola a totes les àrees. No? Perquè aquesta exposició el que ens ha demostrat que que bueno, des de les àrees de plàstica, des de socials, des de, no sé, des de qualsevol àrea podem introduir elements, no? Perquè ens dona moltes pistes, ha estat molt oberta, la veritat, ha estat molt bé.
I ja per acabar un parell de coses, una reflexió, és a dir, s'arriba molta gent, però potser que no s'arribes a l'homòfob, no? És a dir, l'homòfob no el farem entrar a la sala del Turín a veure les xanclets, no? O a veure aquesta jornada de drets civils, que suposo que és impossible, no? Que la gent realment que és la... És a dir, hi ha una part de la població que ho viu en primera persona, gent més o menys de propera que li dona suport o que és una mica neutral, i després hi ha aquesta part, no? més recalcitrant que hi està en contra. Aquesta que és potser la pitjor, clar, aquí no hi arribem, no? Vull dir, és difícil perquè probablement no entenen que està malament, no? O que tenen una fòbia, en certa manera. Aquest és un repte molt difícil, suposo, no? De poder arribar al pinyol d'això, de la gent que és homòfoba o LGTBI fòbica.
Bueno, nosaltres seguirem treballant temes de sensibilització en aquest sentit, i llavors sabem que hi ha persones que també costa aquesta escolta, però sensibilitzar i d'alguna manera donar a conèixer aquesta realitat pot, no?, fer connectar amb algú, de veure que la seva actitud, sens dubte, no té lloc, i el que volem sobretot és acompanyar les persones que poden viure aquest tipus de discriminacions. En aquest sentit, estem plantejant-nos de crear el servei d'atenció integral a nivell de ciutat i potser a nivell de comarca, que és un servei que està centralitzat a Barcelona, però que es pretén també extendre a diferents municipis, i l'altre és que a nivell de ciutat ens adherirem a la xarxa de municipis LGTB i que d'alguna manera també és fer pinya. Per les persones aquestes que tenen aquestes fòbies, doncs no els hi deixarem lloc. De fet, és que el que plantegem és la base del respecte. Llavors, estaràs d'acord o no, ho acceptaràs més o menys, però el que no podem tolerar és que segueixi havent aquesta sèrie de discriminacions, i aquí no hi ha lloc.
I aquest és el millor posi, no? De tota aquesta feina en quedi, bé, que si algú pateix aquest tipus de LGTBI-fòbia o, en fi... És a dir, que per la seva identitat sexual està perseguit o té problemes a la feina o el que sigui, que hi haurà aquest servei, suposo que és el millor llegat que pot deixar, no?, tota la feina que heu fet, Tina.
Sí.
Doncs, perfecte. I ara ens queda parlar només del que ve. Ja ho hem apuntat, això de les creences religioses. Suposo que tindrem temps de conèixer-ho, però que podem fer 5 cèntims a la gent en què esteu treballant, de què espereu que sigui això, que aquesta segona part, diguem, de drets civils?
De moment estem començant a treballar amb el comissari que s'encarregarà de desenvolupar tots els continguts d'aquesta exposició que hi haurà al museu, i una mica el model és el mateix, que hi hagi l'exposició al museu i llavors un itinerari en el qual es tractin diferents temes que no es poden tractar en profunditat en l'exposició perquè l'espai és el que és i una exposició és, doncs, ha de tenir les característiques que ha de tenir, i de fer-ho també transversal a tot l'Institut de Cultura. I el comissari és en Jordi Puig, que és el dinamitzador del grup interreligiós d'Olot, i que per tant col·laborarem també molt estretament amb les diferents religions que hi ha vinculades en aquest grup interreligiós, i ho farem obert a diversitat de creences. Per tant, les religions seran una de les parts, una part de les que es tractaran en aquesta exposició.
Doncs, senyor, senyora, gràcies per haver vingut avui aquí a l'Annexió per parlar d'aquests temes de drets civils, de fer balanç d'aquest itinerari que s'ha fet aquest any. Moltes gràcies a tots tres i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Annexió, un programa de Ràdio Olot amb la col·laboració del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.